a la ciència. Endavant, Marta.
El búnquer.
...1828... Nonant-le-Pin, França.
Està bé, està bé.
Això,
jo no sé com ho hagués pronunciat, això.
No?
Nonant-le-Pin. Le Pin.
Per què carden una i, doncs? Le Pin.
És que això, de veritat, eh?
No escric.
Diràs el que vulguis del castellà, però com a idioma,
està,
és un déu, eh?
M'està fet per tontos.
Sí.
Sense saber llegir, quasi bé surt.
Surt la A, la E, la I, la O i la U.
Ja està.
I se pronuncien com surten.
Com surten.
Ja està, ja ens hem hagut aquí emmerdar.
En Marín Plessis és un jove de 30 anys que arrossega una maleta plena de traumes des de ben petit. La seva mare exercia la prostitució i va abandonar-lo just després del seu naixement. El seu pare, que era capellà, tampoc va voler saber res d'ell.
Bon panorama, així d'entrada ja...
Sí, oi.
M'has atrapat.
Sí, des de que era petit, en Marín s'ha hagut d'espavilar per tirar endavant. Poca gent donava un duro per ell. Tothom es pensava que el nano acabaria sent un fracassat, però avui dia en Marín pot presumir de tenir una família i un negoci propi.
Però, que, però no hem passat molt de pressa una relació entre una prostituta i un capellà?
Sí, que
pregunto,
és veritat.
Eh?
Sí.
No hauríem de tornar a llegir el primer paràgraf? És que he dit, bueno, ara suposo que m'ho explicarà bé,
sí,
però...
Sí, puc tornar a llegir el primer paràgraf,
sí, sí.
Si n'ha pogut anar una mica de pressa.
Aviam,
sí.
Vinga, digue.
La seva mare exercia la prostitució,
sí,
i va abandonar-lo just després del, del seu naixement.
Sí.
El seu pare, que era capellà, tampoc va voler saber res d'ell. És que, són, és que hi ha molta informació.
Dues frases.
Són, és veritat que són dues frases, però...
Són dues frases. De vegades llegeixis un llibre i les 20 primeres pàgines no diuen res.
I aquí, amb dos, eh? Amb dues línies.
Frases, fas dues temporades del Com si fos ahir de TV3.
Home!
Bueno, o tres.
O tres.
Perquè el ritme que va, nano...
Déu-n'hi-do, nano. Si el castellà és fàcil, el Com si fos ahir... Bueno, bueno.
No, home, costa perdre's.
No, home, clar...
Ui, ui, aquest qui és, conya, el mateix d'abans.
És el mateix. Pensa que ho fan, és per ben dinat, eh? Que tothom té la sang a la panxa. Llavors no pots complicar-ho molt, tampoc.
No pots fer Twin Peaks.
No, no, oh, no. En fi, en Marín,
sí,
tornem a reprendre la història. Us he dit que, malgrat el seu passat, i tot, té una família ara i un negoci propi.
Molt bé, Marín.
Bé, bé.
És el nostre protagonista. O sigui, va molt per feina, aquest,
sí,
tio. Ja té, aviam, família.
Tampoc ens podem animar més del compte. Eh? Per començar, que sapigueu que el negoci d'en Marín no és res de l'altre món.
És un criptobro. Té un negoci, una startup de cites.
No, no.
Ha dissenyat un device.
No, no, no. El seu negoci és més modest. En Marín és un venedor de draps ambulants.
Hosti, quanta misèria, nano. Venedor de draps.
Draps.
Ambulant. És que no té res, eh?
Res, res, res. T'ha d'anar molt bé, com per, vaja, no sé.
Es va fer ric venent draps en un carretó.
Amb el tema familiar tampoc és que n'hi hagi per tirar coets. Més aviat al contrari. Resulta que els traumes l'han convertit en un home depressiu i violent.
Carai.
El pobre Marín no ha superat que el seu pare fos un capellà que va deixar embarassada una dona que venia el seu cos al carrer.
És que el psicòleg també, si li expliques això, diu, bueno, bueno, aviam, esperis. Com ho ha dit?
Quan en Marín veu més del compte, aquella casa es converteix en un malson. El làtigo fuet va que vola. N'hi ha per la dona i també n'hi ha per les filles.
Collons, reparteix, eh?
Sí, sí.
Em va borratxo, això sí que ho sap fer anar, eh?
Sí, noi.
Bueno, no acabem de remuntar, no?
No massa. La seva esposa és una de les que més pateix els maltractaments. S'ha de dir que és una dona a qui sempre l'ha acompanyat la mala sort. Ella prové d'una família de la noblesa que va perdre tota la seva fortuna durant la Revolució Francesa.
Ah.
Per tant, la pobra mossa és una aristòcrata vinguda a menys que s'ha casat amb un venedor ambulant de draps i que, a més, té la mà molt llarga. Ara, en comptes de viure com una reina, ha de dedicar el seu dia a dia a intentar protegir les filles del borratxo del seu marit.
Déu-n'hi-do.
Panorama justot.
Sí, sí.
L'any 1830, farta d'aguantar patiments, decideix fer les maletes i començar una nova vida lluny del seu marit.
Sí.
Vinga.
Vinga, va.
Vamos, Marín. Vamos, Marín.
Va.
La dona marxa prometent a les seves filles que tornarà a buscar-les quan hagi trobat un lloc on viure.
Ai.
Que maco, això.
Ai, ai, ai. És preciós, però clar...
Falta trobar-lo, també.
Sí.
Clar, si no el trobes, eh?
No, no, t'ho vas fent.
La trista realitat és que les nenes no veuen la seva mare mai més.
Bueno, no la podem culpar.
Si no ha trobat. Ella va dir, si trobo un lloc on viure...
Si trobo. Hi havia un condicional.
Havia, eh?
Nenes, us ho vaig dir. Si trobo.
Si no la... La meva mare em va abandonar. No, 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 et va abandonar. No va trobar puesto per viure. Les dues filles que té el matrimoni queden sota la tutela del pare borratxo.
Ostres, el jutge també, aviam, quedaran sota la tutela del pare borratxo. Però escolti, quina és l'opció dolenta?
Ah, el capellà.
Hòstia, el capellà.
L'avi capellà putero, què prefereix?
Aquest. Home, no sé què he dit.
En fi, tu, una de les dues filles,
sí, què?
Que queden sota la tutela del pare borratxo, és la nostra protagonista.
Ah, que el venedor de draps,
no,
ni la mare abandonadora,
no,
no són cap dels dos el protagonista.
No, la filla d'aquests dos.
La filla, vale.
Us volem explicar la vida de l'Alfonsín, una nena de 6 anys que ha hagut de viure un infern durant la seva infància. Ara, sense la mare que la protegeixi, haurà de sentir tot el dia gots trencats i làtigo fuets.
Podem anar més avall, Peyu?
I tant que sí.
Sí?
Sí. Al cap d'uns anyets, quan l'Alfonsín té 11 anys, un amic del seu pare, que ja us podeu imaginar quina classe d'amics té el seu pare...
Sí, no fa pinta de ser gent del círculo equestre.
No. Doncs un dia aquest amic del pare aprofita un moment que es queda sola amb la nena per abusar-ne sexualment.
Sí que podíem anar més avall,
sí? Sí, ja t'ho he dit.
Sí,
sempre,
sí, sí,
sempre,
sempre.
I més que hi anirem.
Què dius ara?
Resulta que quan la mossa li explica al seu pare el que li ha passat...
No se la creu.
Tant de bo.
Home, no hi ha res més lleig, així pensat de cop, que abusin de la teva filla i no creure-te-la quan t'ho explica. És lo pitjor.
Bueno, quan li explica el seu pare, ell hi veu una oportunitat de negoci i quan l'Alfonsín compleix 12 anys, la introdueix al món de la prostitució.
Atenció al detall de la frase. Espera que tingui 12 anys.
Sí. Sí.
Però és que
amb 11 és molt jovenet.
Fins i tot el borratxo ho ha vist malament, sí, sí. Nano, és molt lleig. Jo pensava que la biografia...
No hi ha res pitjor. Doncs hi havia una cosa pitjor.
Sí, el que passa és que dintre el meu barem de coses horribles que fos un pare, aquesta no hi era. I mira que ja vam sentir la vida de Gerard Depardieu, però es pot anar més avall amb una infantesa.
Sí. A més del patiment lògic que li comporta la situació, la nostra jove protagonista mai veurà un sol cèntim del que li paguen. El pare es queda tots els diners. L'Alfonsín pateix gana dia sí i dia també.
Nano.
Pitjor que el pare d'en Neymar, eh?
Sí. Sí. Que estava al rànquing de pares xungos.
Aquest puja a la llista.
Puja a la llista. Atenció, el pare d'Alfonsín.
Aquella situació tan desastrosa s'allarga durant 3 anys. Un dia la nostra amiga s'afarta de tot plegat i decideix fugir de casa. Puja en un carruatge i s'escapa cap a París.
Vinga, Alfonsín, que quan anem a París acostumo a patir, però avui me n'alegro.
Sí.
Perquè dic, hòstia...
No hi ha res pitjor d'on érem.
No.
A París la nostra amiga comença a enllaçar feines de poca volada. Té 15 anys, però n'aparenta uns quants més per la vida que ha portat fins ara. Menteix explicant als comerciants que ella és una venedora experimentada, però la gent que la contracta veu de seguida que és una nena sense experiència. Les feines li duren ben poc.
És que tenen molt poca paciència els francesos,
sí,
eh?
Sí, aprendrà la mossa.
Sí, tio, hòstia,
home. És que no has dit bé le chien, no has dit
no
bé.
No he entès, escolti, no he entès el que deia. Escolti. Un baguette. Què? Què? No t'entenc.
La pobra Alfonsín és un desastre darrere el taulell. Nena.
Però on treballa? On treballa? Una ferreteria o què? Què és això? Què és aquesta fressa?
Resignada, l'Alfonsín ha de recórrer a l'única feina en la que sí que té una mica d'experiència. És l'única manera de poder tirar endavant. L'Alfonsín acaba prostituint-se pels carrers de París.
Aquí, si ets un desastre darrere el taulell, no es nota.
No es nota tant. Ofereix el seu cos als homes de la ciutat, però ara ho fa amb una intenció ben clara. Vol aconseguir que algun jove de l'alta societat s'enamori d'ella i la tregui de la mala vida.
Home, com a perspectiva de futur, és fluixot, eh?
Bueno,
aviam, em faré prostituta per veure...
Aviam.
Provem-ho.
Potser no és la més ambiciosa, però a l'època en què ens situem, les cortesanes estan ben vistes per l'alta societat. Si aconsegueix que la tractin com a tal, potser podrà viure millor. L'Alfonsín no tarda gaire a trobar el primer pretendent. Resulta que el propietari del restaurant de moda de París ha quedat ben enamorat d'ella. Ostres. Li ha ofert convertir-la en la seva protegida.
La seva protegida? Manera molt elegant de dir-ho.
Sí. Sí, Josep, qui és aquesta? És la meva
protegida. És una becària.
L'home a qui li surten els diners per les orelles assigna un sou a la nostra amiga per tal d'assegurar-se que no hagi d'anar amb altres homes per guanyar diners. Per entendre's, li paga una mica una exclusivitat sexual.
La història, si no m'he perdut res, La història d'una prostituta de 15 anys amb exclusivitat de servei. Història preciosa per la canalla que surt ara de col·le a l'una del migdia. Com a sinopsi, jo em veig amb cor d'anar-ho a vendre, això, sí, a Mediapro.
La canalla han d'aprendre. La canalla han d'aprendre.
La canalla han d'aprendre. Amb 15 anys, què? Tu d'aquest queixes amb 15 anys. Mira l'Alfonsín que feia.
Doncs allò del medi ambient no em sembla tan greu.
No.
Per primera vegada, l'Alfonsín ja no fa el carrer. Ara és una cortesana, ha pujat de nivell. S'adona que d'aquella manera viu molt més bé i aprofita l'oportunitat per escanyar tant com pot el seu protector.
Colla'l!
Demana-li més quartos!
Va!
Que pagui el taxi, almenys!
Va! Que...
Aquell home cada vegada li fot més mandra a rascar-se la butxaca.
Va, noi!
Oh, què?
Què? Ara què? Ara què?
Ara què? Pues puja el preu dels pèsols.
Que ben
que és... Té un restaurant.
Té un restaurant. El millor restaurant de
París,
Va!
Home, ha de guanyar calés per força.
Collons.
Collons. No sé quin és el millor restaurant de París.
No ho sé, algun d'en Jordi Cruz, deu ser.
Segurament. La nostra amiga és llesta com ella sola i s'espavila per buscar un altre milionari, disposat a pagar els preus que demana. L'Alfonsín és conscient que els homes li van al darrere. És bonica, divertida i té una mirada pura i brillant que la fa irresistible.
Bueno, és que el putero el que busca és la mirada pura i brillant. El putero el que vol és això.
És que em mira d'aquella manera...
Ell el que vol és alegria.
Alegria.
Alegria, home.
El putero, és un perfil, és un perfil... Tots en coneixem algun.
Sí.
Tots en coneixem algun. Sí. L'Alfonsín comença a relacionar-se amb homes de negocis i amb tots ho fa de la mateixa manera que amb el primer client que ha enamorat, oferint la seva companyia en exclusiva. Els homes li paguen en concepte de protecció.
Està bé que protecció sempre estigui escrit entre cometes. No fos cas que ens equivoquem d'alguna cosa, que li posi...
L'Alfonsín col·lecciona amants, cadascun més ric que l'anterior. Perquè els homes no coincideixin, ha de tenir una agenda molt ben quadrada. Li faria falta un Excel.
És una feinada, eh?
Home, clar.
O que t'ho han de passar en el Google Calendar, els teus clients.
Cuidado que no...
Aviam, dimarts, Josep Maria.
Cuidado el calendari de Google, no... Que a vegades... Vull dir que a vegades...
Que t'assassolapen coses.
Bueno, que comparteixes calendaris amb gent que no hauries i...
El tàntum qui compartiu el calendari.
O et queden amb gent amb qui has trencat relacions, ja no parlo personals, però laborals.
Sí.
L'altre dia em va avisar un noi que fa 6 anys que no treballem junts i em diu, demà vas al dentista, veio. és que m'arriba un push cada vegada que dic, hòstia, has d'haver-me avisat abans, fa 6 anys, fill de puta, que m'estàs mirant el calendari.
Fins ara no li havia semblat correcte.
Exacte.
No?
El que el va fer dubtar va ser el dentista.
El dentista.
No, deixa'm avisar-lo que igual s'ha equivocat. Els seus acompanyants la porten als locals més exclusius de París, on té la possibilitat de continuar coneixent nous protectors. Com que l'Alfonsín no va trepitjar mai l'escola, té por que se li notin les mancances d'educació. És per això que ara també exigeix als seus clients que li paguin classes particulars de protocol i cultura general.
Exigeix, eh?
Sí, sí, sí.
Molt bé, l'Alfonsín.
Sí, sí.
No tothom hauria pagat classes particulars de cultura general, eh? No veig en Neymar pagant a un professor d'història. O potser m'equivoco.
No sé,
potser
prejudicis.
Prejudicis absoluts per part meva, i ho accepto. Igual Neymar ara mateix té pagats professors... de la Universitat Autònoma.
Si ens
ja no
està escoltant algun professor de la Universitat Autònoma
que li faci classes particulars a Neymar, si us plau, que ens enviï un mail, perquè entonarem el mea culpa,
sí,
perquè
direm.
Hem prejutjat a Neymar.
Hem prejutjat.
Perquè ara em consta que ha deixat de sortir de festa. No sé on és Neymar, és a París, no?
No sé, jo a mi m'ho pregunto. A mi?
On és? Aviam, a on, què?
Aràbia.
Aràbia. Home, Aràbia. Val, perfecte.
És que ens sumen els cèntims, és que de veritat...
És curiós, Aràbia. Mira, poder no ha anat a l'escola, però sap on hi ha el cèntim.
Sí, sí,
em sembla
que
és més cosa el seu pare, això.
Per exemple, un dels clients de la nostra amiga és el comte de Guiche.
Una... De Guiche?
De la Guiche, d'aquí Sant Fores, anant cap a Sant Eulàlia de Riu Primer. És un aristòcrata que es converteix en un dels seus clients més importants. A més de cobrir-la d'or i joies, també li dona l'oportunitat d'estudiar coses que normalment només estan reservades a la gent de calés. Exacte. O l'escac.
Ostres, l'escac és car, tu.
Sí, tu, llavors, clar...
Però surts molt ben preparat de l'escac,
sí,
eh?
Sí.
Jo volia anar a l'escac.
I què?
Però què passa? No tenia cèntims.
Clar.
Meus pares m'han dit...
Així, eh?
Jo volia anar a l'escac. I va dir, veiem quan va la matrícula i va fer...
Nois, una abraçada a la gent que ens escolta des de l'escac. Que hauríeu d'estar estudiant amb lo que val. No escolteu la ràdio.
No, si voleu ser com en J. Bayona, que també va anar a l'ESCAC i va estudiar molt.
Sí.
I treballar molt, perquè és de família ben humil. Els pares d'en Bayona, jo els vaig veure.
I són humils.
És més, vaig sopar al costat d'ells i tenen pinta de pagar amb l'ESCAC i que et diguin...
I a més som ja som bessons els clar.
Molt bessons.
Que com a pare et veus a venir, ai, que l'altre també ho demanarà.
Molt bessons,
sí, eh? Són molt.
Que el vaig veure el germà, que no parava d'acostar-se-li gent, i ell dient, soy el otro. Senyora, soy el otro.
Ha de ser carregós.
Déjeme comer. Estava fart.
Ha de ser molt carregós.
És normal.
Entenc que el seu germà li passa... Li paga un tanto per haver d'aguantar això.
Com a bessó, un tanto de bessó.
L'has de... Sí, perquè si tu tens un germà bessó i sí. Tu et guanyes molt millor la vida
sí.
que ell,
sí.
Tu li has de pagar algo al teu germà bessó.
Per descomptat que sí.
Ah.
Però vull dir que treballa amb ell, el bessó, eh?
Sí, sí. Ah, sí?
Sí.
Ah, no sabia això.
Està, fa xanxullos i coses.
Fa coses.
Fa coses per ell. Li ha de portar gestions de...
Del cine.
Sí,
gestions del cine, així, en general.
És que no sé quin càrrec és, però bueno, estava molt enfeinat.
El dia que vaig veure... que està fotut amb el tema de la banda sonora, el germà, es veu.
Perquè és DJ.
Ah. Sí, sí. Hòstia santa, un DJ fent la banda sonora de Lo Impossible. Seria meravellós.
Home, meravellós. Quan ve aquella onada...
Va, sisplau, que ens despistem.
No
estàvem veure. Parlant de la vida de l'Alfonsín.
Que li estan pagant
aquest
coses.
Aquest senyor, el paga? Compte de la guixa d'aquí, li està pagant uns estudis,
li
paga estudis ben parits, de aviam. Protocol, sí. De piano, i fins i tot li paga classes d'equitació. Mira.
Protocol, piano i equitació. Cuidado,
home,
eh?
Home.
Entre, mira, jo sí que en sé una mica de protocol, tu saps sí. anar a cavall, sí. i la Neu sap tocar el piano.
Ja està.
Entre tres fem una, eh?
Sí, senyor.
Entre els tres fem una prostituta parisenca del segle XVIII, eh? Cuidado.
Com sempre, quan s'acaben els diners, s'acaba la relació.
Oh.
Quan això passa, l'Alfonsín els abandona i puja un graó més alt que l'anterior. Si ara anava amb un noble, l'objectiu següent serà un diplomàtic. Després del diplomàtic, anirà amb un ministre i anar tirant amunt, eh?
A més, amb un ministre.
Fins que arribes al papa de Roma, suposo. Exacte.
Què passa?
A la nostra amiga no li falta la feina. Cada vegada té millor reputació.
Reputació?
És, sí. És la paraula. Sí. Amb 17 anys, l'Alfonsín viu el seu millor moment.
Carai, només 17, eh?
I decideix aprofitar-ho per deixar enrere el seu passat. Enterra el seu nom original, Alfonsín Plessis, i passa a anomenar-se amb un nom molt més elegant. Ara es diu Marie du Plessis.
Home, és molt més elegant. Però Alfonsín ja estava bé, s'ha de posar Marie.
Ja, Alfonsín és guai. Alfonsín, però no saps mai si és una noia o un noi petit.
Alfonsín. Ha de ser petit. No pot ser un jambo.
La nostra amiga ha aconseguit el seu propòsit, rodejar-se de l'alta societat sense que ningú sàpiga d'on ha sortit ni quin passat té. Ara la Marie assisteix a les gales i les festes més selectes. Va de vacances als palaus més bonics de França. Té tot el que vol.
Que bé, tu.
Si més no, gaudeix fins que la salut li comença a fallar. Quan la Marie té 19 anys, les penúries que va passar de petita es comencen a notar. Ara li ha agafat una tos malxinada que no la deixa viure en pau.
Ara li ve la tos. Ara. És que és, aquestes malalties de pobre s'esperen
sí.
allà,
s'esperen.
Eh? No, ves fent.
Quan siguis ric ja quedaré.
Ja vindré, ja. Ostres, tossir com un gos no és gens elegant. Això t'ho han de dir, però tu t'ho diuen.
Als francesos no els agrada gota.
Que es tosseguis?
No els agrada.
No, gens.
I és molt poc elegant. I encara és menys elegant acompanyar la tos amb escopits de sang.
Cuidado. No!
Mira, fa de mal dir perquè semblava que havíem remuntat una mica, però els mals temps han tornat. La humitat que va calar al cos de la Marie quan treballava al carrer és molt punyetera.
No.
Resulta que la nostra amiga ha agafat...
No, Marie, no!
Tuberculosi!
També et dic, sense què? Ser metge, que amb la feina que feia al carrer, agafar tuberculosi és el mínim.
Sí. És veritat.
És de lo més curable que pots agafar.
Podia haver agafat alguna cosa molt més lletja. Sí. La malaltia deixa la nostra amiga feta caldo, però la seva imatge no se'n ressent, i ella manté el mateix ritme. Segueix sent molt bonica i els homes continuen perdent el nord per ella. Quan es recupera, inicia una relació amb l'ambaixador rus de França, un home molt poderós que li presenta alguns dels contactes més importants del país. La Divine Marie, que és com la coneixen els seus protectors, es fa amiga dels intel·lectuals més prestigiosos del moment, com Alexandre Dumas o Charles Dickens.
Que la xica pica,
home,
tu!
Ja t'ho he dit, ja t'ho he dit.
Ostres!
La Marie és una dama d'alta volada. Envoltar-se dels homes més influents fa que el seu catxet es dispari pels aires. Presenta unes factures que fan por. La nostra amiga es gasta 200.000 francs cada mes en luxes innecessaris.
Home, a veure, un moment.
No sé quan és això, dinero en el tiempo, però ja es veu que és una morterada de calés, això. Eh? Una bestiesa.
200.000 francs són molts.
No sé quan està
200, igual, 200.000 de lo que sigui.
De
lo
que sigui és molt, sí.
Home, que se'n guardi... No es guarda res per la jubilació? No li deu faltar gaire. Per quina edat passem, ara?
Té 20 anys, ara mateix. És que hem anat molt fort. Vull dir que sembla que... Jo ja m'estic cansant de la senyora...
Però sí, no? És que han passat moltes peripècies.
Clar, la sensació era que tenia 60 anys. Ja.
Sí, i estava molt cremadíssima, no, i pensava que bé, no? Que bé que pugui exercir amb 60 anys, no?
També...
Pensava que s'estava a punt de morir, si som a la pàgina 12.
Bueno, és que quan entres a la prostitució amb 12 anys, la vida dona per bastant, diguéssim.
Sí,
clar.
Sí, és cert.
Quan en tens 20 i acumules alguna anècdota tens per explicar amb 20 anys.
Sí.
Som al 1844. La Marie ha cremat etapes molt de pressa. Ara viu com una diva extravagant. Passeja per París en un carruatge tirat per cavalls de pura sang. Sembla un membre de l'aristocràcia francesa. Una de les seves aficions és el teatre, on també demana excentricitats. Demana, atenció,
sí,
sempre que sobre el seu seient, a la seva butaca, hi hagi un ram de camèlies acabades de collir.
Què dius ara? Si no sé ni què és una camèlia.
Ara! A mi encara és una putada, també.
Clar, és un ram de roses, bueno, ja te'l aniré a comprar.
Vale. I atenció ara, perquè aquest fet acaba inspirant l'Alexandre Dumas Jr., un dels seus amants, a escriure un llibre, La dama de les camèlies.
Sí, senyor. Bona dada, aquesta,
sí,
que te soluciona un formatget del Trivial, eh?
Sí, senyor. Sí.
Groc.
No, el marró. Marró és literatura.
Marró és literatura?
Arte i literatura.
I el groc què era? Geografia?
Història. No, geografia és el taronja.
Què?
Bueno, noi.
No era el turquesa?
No. Ho estic dient bé. Ho estic dient bé.
La gent s'està barallant.
Taronges esports, perdó. Taronges esports.
Geografia correcte. Blau.
Blau, geografia. Història groc. Art i literatura marron. Verd, ciències.
I rosa, espectacles i cinema.
Sí.
I merdes.
Veritat.
I merdes, que era aquest era el fàcil.
Sí, el fàcil, el rosa. Merdes vàries.
Merdes vàries.
Sí. La relació entre la Marie i el novel·lista i dramaturg francès Alexandre Dumas, com ja us podeu imaginar, s'acaba quan ella es queda sense efectiu. Dolgut, li escriu una carta de comiat on se'l veu un pèl ressentit.
Ah, sí?
Diu, eh?
Aviam què diu l'Alexandre.
No sóc prou ric per poder estimar-te. Oblidem-ho tot. Adéu, Marie.
A veure, sí. D'acord, però et diré una cosa i ara intentaré no fer body shaming. Però si ets un gordo empapada de pelicà...
Com ell,
ja pots imaginar que la noia no està amb tu pel físic.
En principi no.
Alexandre. Que escrius molt bé, però...
Sí, però hauries d'escriure encara més bé. Pel guapa que és ella. L'any 1846, camí dels 23 anys, la Marie suma una altra conquesta al seu historial. Aquest cop, fins i tot, passa per l'altar.
Se'ns casa?
Sí, es casa amb un comte. L'afortunat és el comte de Perregouge.
A veure, què... ¿Qué te quede que no tingui el otro? ¿Qué tiene este que no tenga mi hijo?
¿Por qué te has casado con este y no con el José?
El José, amb prou feines té en portar el taller mecànic aquest, que és un desastre, home.
Per l'amor de Déu.
Muntant metraquits tot el dia.
Aquelles mares intentant que el seu fill es casi amb algú altre. Per l'amor de Déu. Vete al First Day, José.
No et passarà ni el càsting del First Day. I mira aquell llistó.
Allà passa tothom, eh? I tothom és tothom, eh?
Tothom
és tothom. A vegades també hauríem de frenar una mica els
tothom
de First Dates, que feu
tothom
càstings.
Tothom. No, que hi hagi una furgoneta als Mossos a la sortida, perquè
vi
gent... Ah, bueno, que ja el veus que no està bé. No està bé, José no està bé.
Ja m'ha explicat diverses vegades que aquell programa, jo fins que no el subtitulin, no entenc la meitat del que s'explica. Però és que no entenc ben res, eh?
Res. Només el que diu en Sobera.
No, és que, sí. Pensa que el volum a 48... Allà jo i la meva xicota amorrats i no hi ha manera.
Amb el mode Diálogos Claros, sí, de tele.
Existeix.
Home, i tant! Em va canviar la vida.
Això existeix. Diálogos Claros.
Clear Voice.
Ah, carai.
Busca'l, perquè si no, la música està a 6.000.
Això ens passa a casa.
I la veu.
Sí.
I si és pel·li espanyola, que només si ho xiuegen, sí, no hi ha Déu que els entengui, doncs malament.
En fi, se'ns ha casat amb el compte de...
Per com és?
Perquè,
com
és? Aviam, ell no és que tingui res especial, no sé què té exactament, però ella sí que té una cosa, té la certesa que s'està morint.
Que s'està morint qui, ell?
La Marí.
Ella?
La Marí està ben malalta.
Amb 23 anys?
Sí, noi. Sap que la tuberculosi encara corre pel seu sistema respiratori i que tard o d'hora se l'emportarà a l'altre barri. Quan el comte li demana per casar-se, ho accepta perquè ja no li ve d'aquí.
Oh, que trist. Marit, vols casar amb mi?
Mira, no, però total pel que em queda. Així m'asseguro que algú em pagui l'enterro. La nostra protagonista acaba morint el 3 de febrer de 1847, amb només 23 anys. Mor a casa, acompanyada de molts dels seus clients i protectors que li dediquen un últim adéu.
Ostres. Escena maca, eh? Allà. I tu... Tu de què la conoces?
Jo sóc per part del pare, jo.
Part del pare, ah. De part del pare en un enterro, escolti.
Si el pare era cap allà. Vostè què diu? Per cert, la mort de la Marí no esborra el seu record. Hi ha una altra obra inspirada en la seva vida, més enllà de la novel·la La dama de les camèlies. Sabeu quina?
Quina no?
La Traviata.
Home!
Sí, La Traviata de Giuseppe Verdi. La protagonista de l'obra, la Violeta Valéry, és la Marí, la nostra protagonista d'avui. La voleu veure?
Si us plau.
La Marí?
Si us plau.
Guaita-la, que guapa!
Fantasia de tirabuixó?
Sí, noia. Aquest pentinat jo només ho havia vist amb cavalls, eh?
Molt de cabell.
Molt, molt, molt.
Molts cabells. I quina mirada, també, no? Ja sabem que el dibuix no,
sí.
No és exactament com era. A més, aquest dibuix que sembla pintat amb plastidecor.
Sí que és veritat.
Però...
Sí.
Bueno, aquí la tenim. A veure què li sembla al nostre públic. La Marí Duplessis és signada entre algun que sí o no?
Sí! És que he vist un detall de lo cutre que és el pintor que ha fet això.
Sí, aviam,
li ha dibuixat una flor al vestit, se li ha acabat el vestit i hi ha una part de la flor que està dibuixada sobre la pell com si fos un tatuatge. Fixa't. Ho veus que la flor del vestit va més enllà del vestit?
Oh, quin desastre. O que no. Però és una flor de veritat, poder.
Ah, aguanta una flor. Vale,
però no es veuen les mans, o sigui que te l'has de jugar.
Clar. Em pensava que era un dibuix del vestit. I no. Ah, una camèlia, deu ser això, una camèlia.
Això és una camèlia. A veure. Una camèlia.
Que peio molt bé.
Una camèlia hauríem de buscar com es diu en català.
Camèlia.
Segur que no es diu camèlia.
Es diu camèlia, cony. En català.
Sí, segur?
Sí, home, sí.
Ara... Segur que té un altre nom a part, ja veureu.
T'entro un moment al Diec. Camèlia.
Entra amb el Diec i posa'm camèlia.
Camèlia.
Tu, me, camèlia.
Arbust o arbret del gènere camèlia, de la família de les teàcies.
De les camèlies, sí.
Fulles perennes, coriàcies, grans flors sèssils...
Què és aquest?
Hi ha uns noms en el món. Va.
És preciós el món de la botànica. En fi, la Marí Duplessis... És que nosaltres hem quedat,
ah,
no?
Sí, ja ho hem demanat. Sí.
Sí.
Fort aplaudiment per ella, que entra al búnquer!
Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Neus Rossell, bon dia. Què tal la Marí?
Bé, s'ha guanyat la vida com ha pogut.
Sí,
ja està.
Se n'ha sortit prou bé, tal com havia començat. No,
bé, no.
Em semblava que hagués de remuntar.
Se n'ha sortit prou bé, s'ha mort amb 23 anys.
Ja, bé.
Però... És veritat.
Sí, però ha tingut més coneixement.
Ha anat a més classes de protocol i de piano
que nosaltres.
Que nosaltres
no,
dos,
piano,
com a mínim.
No, eh? Vinga, va, parlem de la Traviata.
Sí.
De Verdi, que com heu dit, i segurament tothom sap, doncs això, és d'en Giuseppe.
És que, ojo, que en Verdi i en Dumas et facin obres,
no.
És que ho has d'haver patat bastant, eh?
Sí.
En català, l'obra es titularia com a Dona perduda, diguéssim.
Traviata vol dir Dona perduda?
Sí. O, com diuen alguns articles, també, L'esgarrada.
L'esgarrada.
A veure, perd glamour.
I quan...
Josep Maria, anem a veure, muda't, que anem a veure l'esgarrada.
Anem a veure l'esgarrada. La Traviata.
La Traviata es va estrenar l'any 1853, a Venècia.
Sí.
Verdi es va trobar amb un problema. en aquell moment. L'obra es va escriure perquè succeís a la mateixa època que vivia ell,
sí.
1800-1900, però la censura no li va permetre, ja que es considerava massa radical per l'època i la crítica a les convencions socials no era gens ben vista. Així que va haver de canviar d'època i també de títol.
Oh, sí. No es deia La Traviata.
No, no es deia. Al principi no. Llavors, regent de Les, atents a la pregunta. A veure.
Les, primera fila del búnquer avui, gent de la Vall d'Aran.
Quin era el títol real de La Traviata de Verdi? Opció A, Sexe i desenfrè.
Bon títol.
Bueno, ja l'han dit que és radical. Opció B, La prostituta de luxe. I opció C, Amor i mort.
Amor i mort.
Amor i mort. Home, si per censurar, amor i mort.
Sí. Amor i mort, no.
Prostituta de luxe.
La gent de...
Si han tret la dona perduda, no?
S'hi han tirat de cap, a la C.
Sí, sí. Amor i mort, sí, sí, la C, la C.
Claríssim.
Claríssim.
Correcte!
Impressionant, la gent de l'est, no ha dotat gent que és de la Vall d'Aran, però parlen perfectament el català.
Sí, sí, sí.
Molt bé.
Doncs aquest era el títol real, Amor i mort. A més, com he dit, doncs, l'obra s'havia de desenvolupar una època diferent, així que Verdi va triar l'any 1700, un segle abans, perquè no fos tan...
No va anar molt lluny, tampoc.
Va, continuem amb La Traviata, que vull veure com anem de cultura musical. Com us he comentat, l'obra es va estrenar el 6 de març del 1853, però el que no us he dit és que va ser un autèntic fracàs.
No!
Molt malament!
No!
Sí, sí. Resulta que la soprano, que feia de Violetta, la que seria la nostra protagonista,
sí,
tenia 38 anys. Clar, recordem que es va morir amb 23, eh?
Ah, era massa gran per fer
massa gran per fer de prostituta jove. A més, es veu que era massa grassa tenint en compte que la Marie es mor de tuberculosi i acaba ben prima.
És veritat, els tuberculosos no són grassos, eh?
Normalment no, i just abans de morir-se menys.
Exacte, estan molt fumuts. Així que l'obra va acabar amb tot de burles i el públic emprenyat. Verdi va donar-se de la fallida i l'endemà va escriure al seu millor amic dient: La Traviata d'ahir va ser un fracàs. Error meu o dels cantants? El temps ho dirà.
El temps ho dirà.
Home, això és el
que però arregla-ho tu ara.
No, ja bueno, veurem. Ja veurem.
El temps sembla que li ha donat la raó.
Exacte. El temps ha de dir que li ha donat la raó. És bona, La Traviata. Suposo que la teniu al cap. No sé si la teniu al cap. Bueno, doncs mira, la gent de Barcelona.
De Barcelona.
Sí, haurà de tenir-la perquè la pregunta anirà per aquí, eh? No sé a com aneu d'això. Sentirem tres obres i m'heu de dir quina d'aquestes és el preludi de La Traviata.
Oi, home, que interessant!
Prova musical.
Vinga, opció A.
Esta és la que no...
Ja està. La sí. Amb això ja hauríem de saber-ho.
Sí.
Seguim. Va, la B és aquesta. Les altres ni tan sols són de Verdi, eh? La segona era de Brahms, per si us agrada, eh? Brahms, i la tercera, Beethoven.
Molt bé.
Tengo un corazón mutilado de esperanza y de razón. Tengo un corazón que madruga donde quiera. Ay, 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 ese corazón.
De Verdi, també, aquesta.
Sí,
sí, Verdi.
Verdi.
Bé, com sabeu, la música que sentiu abans que aparegui el nostre convidat l'ha triat ell o ella. Normalment ens sol donar una pista de qui és. No ho sé, música tranquil·la, doncs una persona calmada.
Sí.
Música potent,
sí,
per un convidat amb un pèl massa d'energia, podria ser. Però aquesta no us donarà cap pista del nostre convidat, crec.
No!
No, ja heu sentit que Juan Luis Guerra parla del seu cor i ens convida amb el seu bon rotllo a estimar la vida i fins i tot estimar els pijos de Barcelona, i això el nostre convidat no ho pot tolerar. És així. No és considerat l'home més dolç de Catalunya, sinó més aviat un home amb total disposició a cremar aparadors d'empreses fast fashion i possibles seus d'alguns partits polítics concrets. El nostre convidat és conegut per diverses raons, aparicions en programes com l'APM, podcast, ràdio, però el que l'ha fet més famós és la seva desaparició.
Ah.
No tothom pot dir que és famós per no ser a la pantalla. Estem parlant del famós moment Zona Franca, a TV3, on el nostre convidat feia de presentador i al cap de 3 mesos va decidir marxar-ne. Així, que no, suposo que ja no teniu cap dubte de qui
ni
tenim
un,
entre
no.
Nosaltres, rebem amb un fort aplaudiment a Joel Díaz.
Què tal,
hola,
Joel? Què tal? Com estàs?
Molt bé, és un honor estar aquí. Hòstia, home, ja tenia ganes jo de que acceptéssiu convidats.
Doncs mira que hi ha gent al Twitter molt enfadada, eh?
Ai,
ah, sí?
Una cosa quan funciona, per què l'heu de canviar?
No, no toquem res, no toquem res. No funciona, no toquis.
Exacte,
bueno.
I mira, i Jordi Pujol tots aquells anys.
Juan Luis Guerra, eh? Jo sé. Sí, sí que té alguna cosa a veure, té alguna cosa a veure. És molt alt, com tu?
És alt.
Ai,
sí que
això.
És alt.
És molt alt.
El vaig veure en directe no fa gaire.
Que t'agrada de veritat?
No, m'agrada. No, no és pas irònic. No entenc per què, però a mi hi ha alguna cosa de la bachata que m'interpel·la. És absurdíssim, perquè jo soc una persona del barri del Fort Pienc, vull dir, no he tingut mai relació amb el món del Carib ni res d'això, però m'interpel·la la bachata. I aquesta cançó és preciosa, la d'aquí, perquè és una metàfora, no sé si ho sabeu.
No.
Diu, quisiera ser un pez para mojar mi nariz en tu pecera y hacer burbujas de... O sigui, la nariz... És la nariz.
Sí. La nariz és la nariz.
Però la pecera
no és la
no
pecera.
És una pecera.
Ah.
És una vagina. És una vagina.
Hòstia.
Ho dius directament. Pensava que jugaria una mica...
No, passa res.
I hacer burbujas de amor...
És que...
Això és la diguéssim, l'ejaculació femenina, que no sé què...
Juan Luis Guerra, que d'on és?
És dominicà.
És dominicà, sí. Perquè és de sangre caliente latino.
Hombre, tu diràs.
No em podes mirar.
Carai.
Vinga, va, hem parlat de tot allò que no li agrada en Joel, el món capitalista, sí. Consumista, els pijos de Barcelona, però no hem parlat del que l'apassiona.
Ah, bé.
Llavors,
home,
gent de Calella...
A part del Juan Luis Guerra.
Va, gent de Calella, tens la pregunta? Quina d'aquestes coses apassionen en Joel? Opció A, les galetes dinosaure. Opció B, les aspiradores. I opció C, les sabates amb rodes que es van posar de moda fa un temps.
Oh, ben parides. Oh. Molt ben parides.
Hosti, n'hi ha una que m'apassiona, però les altres dues, ara que penso, també, bastant. Però no.
Quina? La B?
La B, diuen.
La B?
La B?
La B, no.
Ah, la B, no. No, però no us enfadeu, tampoc.
La Carla diu la B i...
Tu què?
La resta no.
Quina dius tu?
Estàs deliberant, estan deliberant.
Un pare discutint amb les seves filles, eh?
La C.
La C, va.
La C?
Sí,
vinga, doncs no fem cas a la Carla i...
Oh!
S'havia de fer cas a la Carla. Era la B, eh?
Les aspiradores.
Les aspiradores. M'agraden molt les aspiradores.
Sí? Per què? A Lil Dami també li encanten, tu.
A Lil Dami també.
Sí, que sàpigues que teniu aquesta passió.
Ja tenim una cosa en comú. No, m'agraden. M'agraden, m'interessa el món de l'aspiradora. Soc molt fan d'una marca, no sé si es poden dir marca.
Digues.
Dyson.
Veus, és que tothom parla d'aquesta.
Papino.
És el Ferrari de les aspiradores. Sí,
ben pagada, ben pagada la Dyson?
No, jo no en tinc, de Dyson.
Però no has descobert...
No he fet mai el desembolso. És que jo sóc un...
Ets un teòric.
Acadèmic en el món de l'aspiradora.
Hi ha una marca que és italiana, que es diu Grizzly, que és aspiració industrial.
Però això és industrial.
Sí, és el que tinc jo allà a les cabres. Si vols et convido un dia a aspirar amb aquella.
Home, m'encantaria.
Té molta potència.
És bufadora, també? Té el ventilador que es posa al revés?
El que tinc jo, concretament, no, però pots aspirar a líquid. Això també és un ben parit.
Però saps què passa? Que aquestes industrials no tenen en compte el tema del silenci. Dyson destina molt I+D a que siguin silencioses. I és impressionant, eh? Tenen un poder de succió acollonant
i no fa soroll.
I no fot res de soroll.
Ell també estava al·lucinat i m'ha parlat de tots els llums i totes les coses. Esteu molt contents amb això. Me n'alegro per vosaltres.
Fem una crida, aprofitem ja que hi som aquí, si hi ha una empresa d'aspiradores potent que vulgui regalar-nos aspiradores, en parlarem bé. Ja està.
I si volen anar com a imatge de la casa.
No, però tu ens ajudaràs amb això.
Seria meravellós veure un anunci que sortís a TV3 amb en Joel aspirant al menjador. Compra ja la teva aspiradora.
Que feu famosos de veritat que consumeixin allò. Quan vaig veure un anunci d'un bufador o algo que sortia l'Arnold Schwarzenegger anunciant-ho.
No. O l'Aitana amb l'hamburguesa, que és vegetariana. Però què estem cardant?
Ah, sí, anunciava una hamburguesa.
En sèrio, m'ho dius, això?
Que tenia el seu nom, hamburguesa Aitana, Sabe Aitana.
Això sí que
és raro.
I ella no menja carn.
En fi, només han encertat les preguntes corresponents, la primera i la segona fila, per tant, ells i només ells podran aconseguir el magnífic lot de conserves Ferrer!
quin bé de Déu, tu.
Home, salsa brava, all i oli romesco, una mica de chimichurri, que seran...
Chimichurri.
Per qui encerti la cançó que tocarà la Neus.
Paraules de
favor.
Paraules
de favor.
La més ràpida ha sigut la Neus, eh? Sí. Per tant, de Neus a Neus, la Neus s'emporta el lot de conserves Ferrer. Fort aplaudiment per totes dues, Neus.
Si vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
Re, us estic parlant des d'Islàndia, us estic escoltant quasi cada dia i estic aquí treballant. I just acabo d'escoltar ara el búnquer d'en Goji Amitu, el gegant romanès, el gegant boxejador. I hi ha hagut un moment que heu dit que aquest noi va arribar a fer 2,24 metres. I m'ha recordat a un jugador de bàsquet amb el que vaig compartir espai, el Joventut de Badalona, la Penya.
Carai.
Que també feia 2,24 o 2,27, que era del Congo i que es deia Bienvenu Letuni, que malauradament va morir farà un anyet o així, o un parell d'anyets, crec. Jo en aquell moment tenia 12 anys i ell en tenia 18, suposadament, i era això, ell tenia també gegantisme. I, bueno, perquè us feu la idea, jo quan corria ho feia físic, ell corria al meu costat i tirava una escopinada i era igual de gran que el meu cap. I quan estàvem al gimnàs, i aquí ve la meva pregunta, quan estàvem al gimnàs, sempre ens feia fora. Bueno, almenys jo sentia que em feia fora. No estaves a una màquina i et feia fora. Clar. La meva pregunta és si vosaltres, o els oients, no? Si vosaltres seríeu capaços de dir-li que no a una persona de 2,24 metres. Com s'ha de reaccionar si realment no vols marxar?
Ostres, bueno, tu, Joel, ets molt alt.
Sí,
ets
jo sóc molt alt.
Quan fas, Joel?
Jo faig 192 centímetres.
Tu ets del 92, ara ets molt alt, tio.
Sí, però si estiro bé l'esquena, eh? Jo tinc tendència a encorbar-me, si l'estiro
però bé... Però quan surts del físio fas 1,92 m.
Faig 1,92 m, que jo crec que és l'alçada límit per poder fer una vida més o menys normal. Mm. O sigui, a partir de la meva alçada hi ha malament els avions... El tema de, per exemple, els vàters, les piques...
Tot vàters. Ah, les piques.
Els vàters, doncs que, clar, sí, a mi em toquen els genolls a les orelles, pràcticament, segons quin vàter, no?
1,92 m, tens raó, és la mida justa que la gent digui és ben plantat.
Sí.
Tot, Joan, és ben plantat.
Sí. No, hòstia, és... quin fric.
Hòstia, quin tio més raro.
No em mires raro, la gent.
Sí que és veritat que discutir... Bueno, hi va aquell programa que van fer una vegada a TV3 on el Toni Soler entrevistava Pau Gasol, recordeu? Que era el càmera, anava de culíssim, perquè no hi havia manera d'enganxar-los en el mateix plano a tots dos, perquè clar, quedava molt avall el Toni.
Pau Gasol és enorme.
Sí. És enorme.
Però queda molt malament realment discutir una persona molt amunt. És com quan jo vaig veure la meva directora, que és una persona important, bevent xocolata, que posa el cap molt amunt,
sí.
I és un moment bastant...
Espera, com?
Xocolata desfeta?
Sí.
Quan baixa, que t'has d'estar una estona... Baixar... Clar.
Perquè és molt espessa.
Estàs una estona amb el cap en l'aire, i sí. Això és un moment, jo el veig... un moment
de fragilitat.
No... Sí. Veig fragilitat. I penso que discutir amb una persona alta també...
És la mateixa situació.
Sí, perquè aixeques el cap i et veus normalment.
També t'he de dir, posant-nos en el cas del noi aquest, del gimnàs, que una persona tan alta, per força, ha de ser maldestra, ha de ser poc àgil.
Sí.
Vull dir que tu li pots fotre un meco ràpid, pop, i marxes corrents,
sí,
i el tio no t'enganxa.
Ah,
sí.
Entre
que comença a reaccionar i tu ja estàs fora del gimnàs. Sí,
2,24 m són molts.
Clar. Bueno, és que jo crec que no estic ni dins del seu camp de visió, diria.
Segurament.
Que no em veu.
Mira, hi ha la gimnasta aquesta americana, que Simone Biles.
Simone
Biles, sembla que fa 1,40 m.
Només?
És molt poquet.
Pràcticament fa la meitat, pràcticament.
És molt poquet, així clar que salta.
Sí, però clar.
Si jo fes 1,40 m, també te faria allò que fa.
Seguríssim.
El mateix.
La Carla de Calella té una pregunta.
A veure, Carla.
Aquesta pregunta ve per la Neus.
Oh. Molt bé.
Tu què en penses per al tema de l'innovamat en matemàtiques?
Ostres!
L'innovamat?
Nosaltres no sabem de què va això,
sisplau. Necessitem context, la resta.
Ni idea, tu.
Carla, explica'ls una mica de què va l'innovamat. Tu l'estàs fent a l'escola?
Sí, i em fastidia bastant.
No t'agrada gaire, eh? Com funciona? Porteu amb tot el...
El tema de l'InnovaMat, doncs, els professors diuen que és un tema com una mica més fàcil i per mi és més difícil.
És una manera d'aprendre les matemàtiques.
Matemàtiques.
Sí,
vale. És allò de, aprenem jugant i totes aquestes
sí,
mogudes,
sí,
no?
Sí, també hi ha part de tecnologia i tal, no? També. Sí. Jo no l'he dut mai a terme, eh? No l'he... A les escoles on he estat no...
Però abans
no
ja es feia això, no? Els problemes aquests, si tinc 5 pomes i te'n
no,
prenen 3.
No, aquí, no,
no,
Peyu,
és això,
no,
Peyu,
no,
home.
No, no, no,
això,
això
on està l'Innova? On està l'Innova? Yeah. Això. No hi ha part l'Innova.
No, no,
bueno, no. Jo sé, si tinc 3 walks i me'n prenen 2...
Un tren surt de Valladolid i l'altre... Ah, ves a la merda.
Bueno, no, això, jo ja et dic, no, no, a l'escola no ho portem de moment, però en principi és perquè n'aprenguin més, vull dir que si tu em dius
no
que
agrada,
no n'aprens
no
gaire,
no agrada,
si no agrada,
no agrada,
que...
no agrada.
Hem d'escoltar els alumnes.
Vols dir, estem segurs d'això?
No. No, no, tal com ho estava dient, jo pensava poder no.
Jo crec que no, eh?
I el problema, els pares, si els has d'ajudar a fer els deures amb aquestes bestieses...
Aquí és que hauríem de parlar ja els pares.
Venim d'un altre sistema.
Sí.
Jo vinc dels dos trens aquests.
Sí, sí. Bueno, a mi no m'ajudaven, t'he de dir.
A mi tampoc, de fet.
No tenien temps.
No, això és... A part que no ens ajudaven...
Ni se'n va acudir mai demanar-los.
No, per favor.
No, no, perquè és que ara un nen... Com es fa això? Jo intento fer una divisió que per els problemes
tinc.
De posar els números a una banda, no sé què dic.
Han canviat la manera de dividir.
Sí, i restar també, restar portant també ha canviat.
Què portant?
Abans posàvem un punt a baix, ara em canvia la desena, si era un 3 és un 2, ara canvia. Sí, sí, nois, va així.
Estem acabats.
Poseu-vos al dia.
El que funciona no ho toquis.
No ho facis.
Exacte, no ho toqueu.
Carla, igualment els deures que te'ls faci el ChatGPT, tu.
Ja està.
Hòstia, clar.
El Búnquer és un programa històric.
Esclata la Primera Guerra Mundial.
Ai, ai, ai.
Estic de que esclati la Primera Guerra Mundial fins aquí.
Esclatat tantes vegades,
perquè,
ja.
Perquè de veritat que ho hem patit més nosaltres que la gent que ho va viure.
De veritat que sí.
El Búnquer, patint la Primera Guerra Mundial des de fa 5 temporades.
Maria Puríssima. Ei. Ara estava escoltant el de la Madonna, d'aquesta xica que ha fet la pregunta de... Bueno, un noi que parlat d'una noia que parlava molt fort en una conferència, no sé què. I m'ha vingut al cap, no sé si ho he comentat mai. Aquesta gent que és fisiològicament incapaç... de parlar en veu baixa, perquè clar, tu pots parlar en veu normal i pots parlar en veu baixa, sí. Així. Però hi ha gent que és totalment incapaç i que quan parla en veu baixa parla com estic parlant jo ara, i tinc amics, Josep, senyor alcalde, que és incapaç de tenir un to de veu baixa. Home, què en penseu d'això, de la gent que és incapaç de modular el soroll de la seva veu? Adiós.
Això passa.
Quin tema, oh, eh?
És un tema. Perquè, a més a més, hi ha gent que l'únic que fa és llavors fer trencar la veu,
sí,
però al
sí.
mateix volum. Parlant fluix així. Saps quan et vaig dir que...
Treu aire, només has de treure aire.
Sí. I el moment aquell de... Estàs despert! Que actives fortíssim, que vols parlar fluix, però vols parlar fort, llavors hi ha un...
Però com,
molt complicat.
Com ensenyaries algú a parlar fluix? Quines indicacions
doncs
li dones?
Doncs mira, jo que he anat a logopeda...
Logopèdicament.
Sí, doncs és que no vibrin les... Però clar, tu no notes, però no ha de vibrar.
No ha de vibrar el coll.
Tu si poses la mà, exacte, no t'ha de vibrar la mà perquè les cordes no han de vibrar, ha de passar l'aire i prou.
No, jo sí que ho sé fer.
Jo tenia l'àvia d'un meu amic que feia una cosa molt curiosa, que és que llegia el diari per dins... però el seu per dins era en veu baixa.
Llavors,
tu estaves allà jugant amb el teu amic i se't sentia una remor de fons.
Sí.
Han detingut dos nois.
Hosti, quina por, no? Llegint els successos.
Curiosíssim.
Tens algun amic que parli molt fort?
Hosti, sí. I és fotut, això, eh? Però jo no sé si no poden o no els hi dona la puta gana, eh? Perquè això... És que t'ha de sortir... Jo no crec que sigui una habilitat apresa. Ja naixem amb aquesta base de fer això.
En principi, sí.
Sí, hi ha gent que simplement no li dona la gana, eh?
Però
això passa molt i condiciona molt els ambients de les cases, eh? Jo he anat a cases que he pensat, hòstia, porto una hora i mitja aquí. Viure aquí 24 hores ha de ser terrible, eh? Sí. Un ambient de... Però, perquè gent que es comunica cridant molt fort.
Sí, 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 hi ha veïns que ho fan.
Porta això aquí, que ara farem allò que no sé... Escolta...
Mira, això de cridar d'habitació en habitació...
No...
Jo vaig instaurar que no es feia.
No es
a casa no es fa.
És
si
veritat.
No vols dir alguna cosa, has d'estar a prop, t'he de veure, perquè si no...
Sí.
I sóc jo,
i
sóc jo.
I tot el veïnatge s'assabenta de les teves merdes conjugals.
Exacte.
No cal. Neus, no sé si algú vol fer alguna pregunta.
Sí, en Jordi de Barcelona.
Jordi, aviam.
És pels dos companys, pel Jair.
Sí.
I
pel... En Joel.
El micro...
El Jair i el Joel.
Molt bé.
Quan us sentirem junts... en un programa.
Ara mateix i ja està, perquè només no podem...
No per
falta de ganes.
No, però crec que seria ara mal assumpte, això, perquè estem en un moment polític que vull dir, ens han de tenir repartits en diferents programes. Tots junts, jo crec que no... Bueno...
La gent de la nostra quinta, ja està.
Sí,
és per un tema d'edat.
Imagina que passés. S'assabenten els de Crònica Global.
Home.
O els del
titular
que fotria.
Els del
Triangle. El triangle.
No podria ser pas, això.
Ells dos, per què ells dos en concret?
Perquè és el que li ha fet gràcia.
Segons els meus informes...
És que ho sabia, que ho he de preguntar.
Cuidado, el senyor.
Els meus informes, que venen de molt amunt, em diuen que esteu preparant un programa amb un altre senyor.
Amb un altre senyor.
Un programa amb un altre senyor.
Crec que va
que ja havíeu fet,
que aquests informes... Jo he estat treballant aquesta temporada amb el jefe.
Sí, efectivament, s'està equivocant. No sé exactament amb qui em confons, suposo que amb el...
No, cuidado, ara com li explico...
Jo ni confirmo ni desmenteixo.
Tinc fotografies.
Cuidado.
Entre un senyor que s'està posant violent
Mira,
la meva necessitat de defensar la veritat
arriba és l'alarma de que només queda un minut de programa. Això ens ha salvat. Tenim un minut, Joel, per fer-te l'entrevista que no t'hem fet.
Sí,
tres o quatre preguntes que ens havien escrit.
Explica'ns, Joel, quina va ser la teva primera feina en 10 segons.
La meva primera feina en 10 segons crec que va ser, si no recordo malament, poder McDonald's.
I un camió descarregant catifes?
Hòstia, no, abans d'això... abans del McDonald's em vaig apuntar a una empresa de treball temporal i la primera feina que em van encarregar va ser descarregar catifes.
I ser McDonald's.
I després ja vaig anar al McDonald's, que per mi va ser un upgrade, en certa manera.
És que pesen molt les catifes.
Collons, si pesen les catifes.
I un call center també vas estar-hi?
He fet de feines de merda, realment les tinc totes. He fet call center, he fet de missatger, de transportista...
Call center de què es pot saber o no?
Sí, de venda d'entrades.
Venda d'entrades.
Era una empresa que abans que es deia Tic Tac Ticket, que després la va comprar Ticketmaster, que ara manega molt bé això.
I et trucava gent, no puedo ir al concierto, me lo puede cambiar.
Era molt bo això, perquè a l'estiu veníem les entrades de les fèries taurines. I llavors et trucava, imagina't, fer-li comprar un senyor taurí entrades per internet.
Ui.
I jo estava al help desk, no?
Cuidado.
A veure, muchacho, que yo... quiero comprar entrada per la plaça de Toro d'Armeria. Me quiero entrada de so. De so,
En fi, ho hem de deixar aquí, se'ns acaba el temps. Si voleu seguir gaudint del Joel Díaz, demà ens continuarà acompanyant al búnker a la 1 del migdia, Catalunya Ràdio. Que vagi bé.
Adéu-siau.